En el primer cap de setmana en el que ja no hi havia el confinament comarcal, tant el Pirineu com la costa es va omplir de turisme català. I què voleu que us digui? Si veu seguir les normes de distància, mascareta i evitar els llocs tancats, mentalment ben bé que ens va anar. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vagi per endavant, que ja ho saps, distància física, mascareta, rentar-se les mans, evitar llocs tancats, viatjar només dins del vehicle el teu nucli bombolla o de convivència. Però un cop has fet això, clar que sí que pots anar a la muntanya, clar que pots anar cap a la costa on més t'agradi, i jo crec que mentalment es pot fer. Ara, evitem les aquelles aglomeracions, perquè també n'han vist, de fotografies, de centres comercials, o de llocs on hi havia massa gent. Distància. Però una mica ho necessitàvem, un any després, si és que no et vas poder escapar a l'estiu, sortir i fer una cosa diferent. En fi, veurem com van les xifres. Salut ja ha dit que segurament per Setmana Santa seguirem amb les mateixes restriccions que tenim ara. Ja ha dit, però dijous o divendres és quan s'han d'acabar de pronunciar. En fi, estem a punt d'arribar als 14 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Ara, això sí, amb un ventet d'entre 16 i 20 km per hora que fan que la sensació tèrmica sigui inferior. Parlarem amb l'Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg, perquè ens expliqui finalment què va passar aquest cap de setmana, on s'esperava força fred, i sí que és veritat que a la nit va baixar les temperatures de 0 graus, van baixar, va glaçar, i després veurem també les afectacions que ha tingut els arbres fruiters. Però farem un repàs ràpid del que ha passat aquest cap de setmana i sobretot ja mirem de cara a avui i a demà, la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres, m'acompanyarà uns minuts el Mari Carmen Salvador, perquè parlarem amb el bisbe de Lleida i parlarem de la Setmana Santa, que quan parlem de la Setmana Santa sembla llunyíssim. No, és que és la setmana que ve, ja, la Setmana Santa. Aquest proper diumenge és Diumenge de Rams, doncs parlarem de les activitats que hi ha previstes i quines es faran i com no es faran. També marxarem al bufet d'advocats de la Maria José Orcajada, amb ella parlarem de temes de família i posarem somriures a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carnicer, amb el seu espai Algú ha fet, directes cap a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Seguirem parlant de la dona a la història. I això en podríem parlar tot l'any. Ho hem d'acotar, I també de la figura de la dona a la història, però de Lleida. Els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, la radiografia. Parlem d'esports. Posem resultats sobre la taula i parlem del que ha passat el cap de setmana, que ha passat moltes coses, moltes n'hem d'explicar. Tot això des d'ara fins a arribar a les dues, però ara sí, cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Ens acostem als 14 graus a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bueno, bon finalment, dia, potser no ha passat tot el que ens van dir que passaria el cap de setmana, però sí que hi ha hagut glaçades les nits de divendres a dissabte, bueno, i sobretot la de dissabte a diumenge,
Sí, sí. Ha gelat a totes les comarques, situant algun dret en què ha bufat fogoll, i és que tindré que no ha glaçat de la comarca del Pallars Sobirà, imagina't, però sí que a la meitat sud de Lleida, a la zona que podria afectar els fruiters, sí que ha glaçat. Sembla que ha fet mal, principalment a l'ametller, que era el més sensible perquè ja havia florit, ja havien caigut els pètals, ja estava un fruit quallat, i és quan és més sensible, en 1 sota 0, entre 1 i 2 sota 0, ja podia morir la metja. És la informació que jo tinc. La glaçada ha sigut molt desigual, depenent del lloc, de cada lloc. Les estacions automàtiques estan en uns llocs, el Pallès és el que té el conreu més estès i el que sap al final el que ha fet. Tenim que temperatures molt baixes, alguns indrets, com Oliola, per exemple, que gairebé les dues nits van arribar a 6 sota 0, en 6 hores per sota de 2 graus el dissabte i 4 hores per... Estic dient el lloc més...
Sí, el lloc més fred,
diumenge. Després, les zones del Baix Segre, 0, 2 sota 0 el dia 20, dissabte, 3,7 sota 0 diumenge, en 3,5 hores. Però és on estava l'estació. Potser altres ingressos no ha fet tant, altres ha fet més, i totes les comarques han estat. Però ha estat una mica en el llindar.
Bueno, de totes maneres...
3, 4, sota 0 no ha sigut sí. una gelada contundent.
No, però, i... però ja, ja n'hi ha per fer mal. Les properes hores i dies seran claus per determinar si ha fet molt mal o poc mal.
I dependrà de la varietat, etcètera. Sembla que l'ametller sí que serà el més afectat.
Sí.
La resta haurem d'esperar les valoracions.
Armando, de manera ràpida, sí. La previsió per avui i per demà, què ens
bueno,
diu?
Tenim per demà una setmana... tranquil·la, assolellada, vale. amb sol filtrat pels núvols alts. Avui bufa aquest ventet que dona sensació de fresca i cada dia irem pujant un grau. Però la principal novetat és l'amplitud tèrmica que tindrem tota aquesta setmana. És les nits i matinades fredotes, però no sota zero, 2, 3, 4 graus, i ja durant primeres hores de la tarda el termòmetre se pot tirar 18, 19, 20 i més de 20 graus en la segona meitat de la setmana.
Bueno.
Podria ennuvolar-se i alguna pluja al Pirineu de cara a divendres, però no hi ha res important de cara a aquesta
bueno,
setmana.
Armando, demà, fem, demà és dimarts, farem l'avançament dels propers dies. Eh?
Molt bé.
Armando, com sempre, un plaer, gràcies. Fins demà. I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, sembla que és el primer cap de setmana en el que es podia sortir fora dels límits de les comarques i hem de parlar d'uns quants accidents a la xarxa viària lleidatana. El més greu, el que va afectar una veïna d'Alguaire de 60 anys que va ser evacuada ahir al migdia en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova després que el cotxe que conduïa sortís de la via en un camí a Almenar. Va ser cap a les 12 del migdia, però és que a les carreteres de Lleida, la xarxa viària lleidatana, es van registrar altres accidents. Una conductora va resultar ferida a les 2 de la tarda a la carretera C53, al seu pas per Bellcaire d'Urgell, quan dos vehicles van xocar per encalç. Per encalç vol dir quan un impacta l'altre pel darrere. La dona ferida va ser traslladada a l'Arnau de Vilanova. També a 4:45 de la tarda, dues persones van resultar ferides lleus en un xoc entre dos cotxes a la Nacional 230 al seu pas per Es Bòrdes, a la Vall d'Aran. Els dos ferits van ser evacuats a l'Hospital de Viella. Per cert, parlant de, de les comunicacions de les comarques de Lleida, Ferrocarrils de la Generalitat preveu acabar de reparar la setmana vinent el tram de la línia de la Pobla afectat per una esllevissada i a finals de març s'informarà de la data de recuperació del servei, que podria ser més aviat que tard. S'havia parlat de moltes setmanes, ara sembla que les coses poden ser més ràpides. Veurem, que quedi ben arreglat de totes maneres. Com dèiem, aquest cap de setmana les temperatures han baixat de zero a les nits i els productors de fruita dolça de Ponent temen una caiguda de la producció per aquesta gelada de la matinada, tant de divendres a dissabte com sobretot la de dissabte a diumenge. L'avaluació de l'afectació es farà en les properes hores i dies, tot i que ja es poden veure, s'han pogut veure arbres afectats pel fred. Pere Roquer, president de Assaja Lleida, que es va passejar doncs, ahir per diferents camps i ens ha enviat fotografies, que ara us deixaré a les xarxes socials, parla d'aquesta afectació, d'aquesta gelada i de l'afectació que pot tenir els arbres fruiters.
Bé, aquesta, la passada màquina de dissabte a diumenge, divendres a dissabte va baixar, però sobretot dissabte a diumenge vam tindre temperatures de 4 graus sota zero a totes les comarques del Segrià, la Noguera, Pla d'Urgell, Urgell, i l'afectació a la fruita dolça es veu, tal com demostren les imatges, però a part, tal com aquests propers dies s'anirà veient tant amb fruita dolça com amb fruita de llavor.
També es va ser una de gelades generalitzades per desgràcia, vol dir que va afectar a molt. Canviem de tema, obrim la plana de política local, que tot i ser cap de setmana, doncs ha estat moguda la cosa, perquè el grup municipal de Junts per Catalunya a la Paeria de Lleida ha anunciat la renúncia de la regidora Anna Campos al·legant motius professionals. La regidora d'Ocupació i Responsabilitat Social i cinquena tinent d'alcalde té previst reincorporar-se a principis d'abril a la Fundació Asporos, on ja havia desenvolupat la seva carrera laboral com a directora executiva i financera fins al moment d'entrar al govern municipal. A través d'un comunicat del grup municipal de Junts per Cat explica que Campos ha comunicat la seva decisió al grup i al PAE en cap aquesta passada setmana i l'acte de regidor que quedarà vacant l'ocuparà l'actual coordinador de l'Horta de l'Ajuntament de Lleida, David Mele. Per la seva part, el regidor d'Habitatge i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida, Sergi Talamonte, ha denunciat avui dilluns a través de les xarxes un acte vandàlic que atribueix a les queixes pel sistema de recollida porta a porta. Sergi Talamonte explica que en deixar els seus fills a l'escola s'ha trobat el cotxe ruixat amb oli de cuina. Segons explica el regidor, la setmana passada una educadora del servei de recollida porta a porta es va trobar punxades les rodes de la bicicleta i un fulleteu explicatiu de la recollida selectiva clavat al manillar. L'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, ha rebutjat els atacs en un altre missatge a Twitter i diu: l'assetjament i les agressions són inacceptables com a instrument de debat polític. La violència no du enlloc i desautoritza els que la practiquen. I estic totalment d'acord amb l'alcalde de Lleida, però vaig trobar en falta aquesta contundència i rapidesa de reacció quan va haver tots els altercats de les dichoses manifestacions i crema de contenidors. Recordo que va tardar un dia a fer les declaracions. I estic totalment d'acord, que les hagi fet ara. Totalment d'acord. Però, escolta, per l'altre tema, també, i ràpid, s'havien d'haver fet. Ràpid, potser sense que s'hem estalviat d'altres altercats. En tema polític, encara, perquè per desgràcia és un tema polític, la Federació Regional de Lleida d'Esquerra Republicana de Catalunya s'ha desmarcat de les declaracions efectuades pel primer tinent d'alcalde d'Alcarràs i responsable de la plataforma Salvem la Pagesia, Defensem el Món Rural, Manel Ezquerra. Segons aquestes, Ezquerra donaria el seu recolzament a la sol·licitud d'un pla pilot que permeti vacunar 4.000 persones de la zona, empresaris i treballadors fixes, com ha suposat tallafocs contra la propagació de la Covid-19 durant la campanya de la fruita aquest estiu. En aquest sentit, la formació ha mostrat el seu desacord davant d'un posicionament que ha generat desacords i no ha estat fruit del consens de tots els municipis del Baix Segrià. En fi, si hem d'esperar que es posin tots d'acord, no hi arribarem a la campanya de la fruita. Estem a final de març. Estem a final de març. La setmana vinent ja és Setmana Santa, l'altra és abril. I entre tants consens, tantes reunions, sense govern encara la Generalitat, tot sembla indicar que potser hi haurà ple d'investidura aquest divendres, no arribem a la campanya de la fruita. I estem parlant de més de 30.000 persones que arribaran en poc menys de 2 mesos, en la major part sense cap mena de control sanitari, amb aglomeracions, i ja sabem el que va passar l'any passat. Com estem de Covid-19? Doncs mira, et dic que l'Ajuntament de Sort ha comunicat el tancament dels equipaments municipals i la suspensió de les activitats extraescolars de forma presencial com a mesura preventiva per l'augment de contagis de Covid-19. El volum de pacients ingressats amb Covid-19 als hospitals ha baixat a 105, avui dilluns, 2 menys que divendres, i Salut diu que les persones ingressades a les UCIs, els crítics, també han baixat en una i en són un total de 22. Però també el Departament de Salut de la Generalitat ha actualitzat avui dilluns la xifra de morts per Covid-19 a la província de Lleida i l'ha augmentat amb 6 noves morts al pla, fins a un total de 736 a tota la demarcació. A més, també s'han notificat 109 nous contagis diagnosticats per PCR a la demarcació de Lleida. 94 són al pla i 15 a la muntanya. Ens hem acostumat a xifres de més de 100 positius cada dia i són xifres altíssimes. Fa 2 setmanes ja vam fer una ràpida investigació mirant quants contagiats hi havia a tota la, a tot Galícia, per exemple. Eren una mica més que a la província de Lleida, però a Navarra, per exemple, eren molt menys, i a d'altres comunitats força menys. Alguna cosa passa a Lleida. Quines són les xifres que tenim hores d'ara a la regió sanitària del Pla de Lleida? Doncs que la RT ha pujat a 1,14 i que el risc de rebrot ha pujat a 337 punts. Com s'explica això? Perquè jo mirava avui què estava passant a totes les comarques del Pla de Lleida. I el que està passant és que, per exemple, a les Garrigues la RT està a 2,21. 2,21 vol dir que de cada 100 contagiats en contagiaran 221, més del doble. Que a la Noguera estan a 2,10, però és que a Balaguer concretament estan a 2,20. Que al Pla d'Urgell la RT és de 1,46. Fixeu-vos que tot està per sobre de l'1. A Mollerussa és de 1,31. Que a l'Urgell és de 1,11. que el Segrià és de 1,06 i que Lleida Ciutat ha baixat a 1,03, però tot és per sobre de l'1. I que l'única comarca del Pla de Lleida que s'està salvant i perquè la setmana passada van estar fent mesures extraordinàries és a la Segarra, on han baixat de l'1 i estan a 0,76. Així s'explica que tota la regió sanitària del Pla de Lleida estiguem per sobre de l'1 a l'1,14. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran han baixat al 0,97, tot i que el risc de rebrot segueix alt, però baixant a 417. I ull, perquè a tot Catalunya el risc de rebrot ha tornat a pujar a 201 i la RT està per sobre de l'1 al 1,06. Veurem com acaba aquesta setmana, on ja veurem la incidència d'aquest primer cap de setmana de desconfinament.
Cope Lleida. Estàs informat.
Semblava que la teníem lluny, però la Setmana Santa és justament la setmana vinent. Ja sabeu que el tret de sortida és el diumenge de Rams, potser així com a data més festiva, més de... Jo tinc molt bon record sempre del diumenge de Rams, sobretot de quan era petit. Viure-ho sempre amb família, amb bon temps. El que passa és que això del temps no es pot controlar. En fi, per parlar de la Setmana Santa, ja sabeu que avui parlarem amb el senyor bisbe de Lleida, però també està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Suposo que del diumenge de Rams, de petita, tens bons records.
Hombre,
també.
I tant. La plaça de Santa Teresita. La recordo de petita, jo, i després amb els meus fills.
Són aquelles dates que, vaja, no sé, la meva mare, que a més li agrada molt fer fotografia, i tenim àlbums, afortunadament, des de que vam néixer, la foto de diumenge de Rams sempre hi és als àlbums, sempre, de
sí,
cada
sí,
any.
Sí, sí.
És aquella. En fi, parlem amb el bisbe de Lleida, amb Monsenyor Salvador Jiménez Valls. Què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
No sé si també té records de diumenge de Rams, de quan era petit.
Això no va dir a tots, a vosaltres també, que és curiós que el comentari d'enguany del diumenge de Rams, que sortirà en la premsa i en el full dominical, comenci en un record meu també de petit. És curiós.
Bé.
Tot i mig dia, com un dia lluminós, de festa, de molta gent al carrer. Sí, sí, és cert.
Bé, pues aquest diumenge de Rams, senyor Bisbe, l'any passat no el vam poder celebrar, però aquest diumenge de Rams sí que sembla que podrem celebrar-lo a les parròquies. Com serà la cosa de benedicció dels Rams o de les Palmes? Se podrà fer? Quina serà la litúrgia?
Pues jo crec que ara és molt fàcil que la gent ho entenga. O sigui, la idea és, que ens han dit a la gent d'Iglesia, també com a tots els altres, evitar aglomeracions de persones que estiguen propet.
Clar.
Per tant, nosaltres celebrarem la missa del diumenge de Rams dins, però no farem la benedicció per a evitar que tota la gent es posi a la porta de la catedral o a la porta de les esglésies. La gent podrà vindre en el seu ram, però la benedicció es farà des del presbiteri per a tots. L'objectiu és que no hi hagi grup de persones juntes perquè es pugui transmetre o contagiar el famós virus. I la missa serà normal, com tot espero, sense professor de Rams.
Va, professors, enguany pues, tampoc, també s'han suspès totes les professions, però podem parlar, si li sembla, precisament el pas de la Somereta està traslladat al peu del Romeu per apropar-lo als lleidatans, ja que no podrà fer el seu recorregut tant per Pardinyes com després per la processó del diumenge de Rams.
Eso es. Que no tenim res en el carrer, però la gent de les confraries el dissabte a la tarda vam inaugurar una altra cosa que és nova, i és que des de Sant Andreu, el peu del Romeu i l'oratori de la Sang, els passos es han arreglat, es han posat flors per a que la gent pugui anar quan vulga i mirar com estan els passos. És una experiència distinta, però almenys que la gent conega quins són els moments més importants de la vida final de Jesucrist.
En lloc de que es moguin els passos, ens movem la gent.
Exacte, és una exposició itinerant.
És diferent, però és molt interessant.
És un circuit, sí. És un circuit interessant.
Exactament.
Per visitar, i a més hi ha uns horaris, ja s'ha pogut començar a visitar des de el dia 20, del dia 20 de març i fins al 3 d'abril.
I la Somerita fa les imatges centrals en peu del Romeu, perquè les va fer el famós Jaume Gord, que també va fer la imatge de Sant Jaume també, i estan les dues imatges allí en el peu del Romeu.
Sí, es fa l'itinerant, és molt fàcil perquè es comença al peu del Romeu i després se va a la Església de la Sang, la tenim allí mateix, que també tenen els passos de la Congregació de la Sang, i després tenim a la catedral també, hi ha un pas, oi, senyor bisbe?
Sí.
I el pas de la catedral també, i a l'Oratori dels Dolors després, que també tenen els seus passos, i continuen cap a Sant Andreu, que en custòdia, si no vaig equivocada, hi ha 12 passos a l'església de Sant Andreu.
Jo estava convençut que allí cabien tots, però m'ha donat ara després, quan ho veiem, que per exemple en la Sang hi ha molts passos i no cabien tots en Sant Andreu, però hem aconseguit que Sant Andreu sigui un espai religiós i estimat per tota la gent que pugui veure els passos que allí puguen estar, clar.
Mm-hmm. És un circuit bonic. Però, canviant de tema una mica, senyor bisbe, si li sembla, des de l'àrea de formació del Bisbat de Lleida també s'han organitzat 4 sessions que són molt importants per conèixer millor la Fratelli Tutti. Ens apartem una mica de la Setmana Santa, però jo crec que aquest és un tema que és important. Què ens diu l'encíclica?
Jo el que dic és, parlant de formació en general, que a mi m'agrada com a bisbe que tots els cristians tinguin sempre cert interès en formar-se millor, escoltant a altres, participant de taules redones, llegint, és molt important, per a que ningú mai ens acuse de que no tenim idea de la nostra fe. En aquest cas, o tots els anys, s'han preparat un missal les quaresmals, aquest any ho han fet les cases regionals i centres regionals, també ho han fet els arxiprestats, parlant d'un tema central en estos 2 o 3 anys, que és la Fratelli Tutti del Papa Francesc, on es posa amb molta claretat la fraternitat universal i la paternitat de Déu. I és una manera de formar-se. Jo a tots que els invite a que es formen, però també a que vinguin a celebrar el misteri de Crist a les parròquies. Jo crec que el cristià no sols és aquell que s'ensenya coses, sinó que les sap viure en les celebracions del Dia del Sant, del divendres, del dia de la Pasqua, una formació que vostè americament encomenda.
Sí, s'hi faran també telemàticament aquestes xerrades?
També, sí, procuraran els dos sistemes, presencial i telemàticament.
I presencial, en quin lloc?
En la casa de l'Església.
Bé, a l'Acadèmia Mariana.
L'Acadèmia.
I es faran les xerrades i una taula rodona. Serà molt interessant perquè és per conèixer millor la Fratelli Tutti. Hi ha uns ponents que són persones que estan molt preparades. Són una miqueteta lluny, però és per preparar-nos.
Perquè la gent faci agenda,
exacte,
però vaja, ja segur que abans tenim la Setmana Santa.
La Setmana Santa que la tenim aquí mateix.
Com ja ha dit el senyor bisbe, al final també és qüestió de sentit comú, és a dir, si accediu a una església i hi ha molta gent, doncs simplement ens separem una mica i ja està. O sigui que no hi haurà les processons pel carrer aquest any, però sí que hi haurà la resta d'activitats a les parròquies i ja està. Vull dir, i el que diem...
Això, si Déu vol, com està previst fins ara, les podem fer totes respectant de l'aforament de cada parròquia.
Clar que sí. Doncs, senyor bisbe de Lleida, monsenyor Salvador Jiménez Valls, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i compartir la Setmana Santa.
Gràcies per invitar-me i invitar jo a tots els que ens escolten a que participin dels actes parroquials de la Setmana Santa.
Clar que sí. I Mari Carmen Salvador, igualment, gaudeix de la Setmana Santa.
Ho farem. Bona Setmana Santa, senyor bisbe, i bona Setmana Santa per tothom.
Gràcies a tots.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Era un altre dilluns que està amb nosaltres l'advocada María José Orcajada. María José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La María José Orcajada, que ja sabeu que la trobeu a internet, estan a orcajada-abogados.com, orcajada-abogados.com, que a Lleida estan a l'Avinguda Blondel número 27, el 7è primera, i que et dona el número de telèfon, que avui per avui és la manera segurament més pràctica, còmoda i segura per ficar-te en contacte, que a més tenen un número que és fàcil de recordar: 973-28-14-24, 973-28-14-24, un bufet d'advocats on, sempre dic el mateix, tu truca, explica el teu cas i ells t'assessoraran de manera particular, és a dir, escolta, cada persona, cada família, cada situació és única, doncs ells s'adapten i t'oferiran la millor solució en qualsevol dels casos, eh? Maria José, la setmana passada estàvem parlant, doncs, que ara sí, ja amb un any de pandèmia, perquè ara sí que ja, ja estem dins del... Ja, bueno, ja ha passat aquest primer aniversari, per desgràcia, per entendre'ns, però que el tema de divorci sí que ha augmentat, sí que ho heu notat, i vam començar a parlar, doncs, per exemple, la setmana passada parlàvem de què passava amb els fills, si és que n'hi havia, no? Avui et volia preguntar què passa amb la vivenda, perquè, clar, és veritat que un fill és per tota la vida, però, escolta, avui per avui, quan signes la compra d'una vivenda, la majoria de la gent signem una hipoteca i la signem per 30, 35 anys. Per tant, és una d'aquelles altres unions que estan durant molts anys. Clar, si una parella que ha comprat una casa a mitges i han signat els dos la hipoteca, es trenca, o sigui, hi ha un divorci, qui es queda amb l'ús habitual de la vivenda?
Bé, el que deies, no? Quan uns cònjuges decideixen separar-se o divorciar-se, dins de les mesures que s'acorden, o bé al conveni regulador de mutu acord, o bé que s'acabaran acordant a la sentència judicial, si no hi ha acord després d'un procediment, és que passa amb l'ús de l'habitatge familiar. En aquest cas, diferenciaria, una cosa és la titularitat, és a dir, de qui és aquest habitatge, que pot ser un o dels dos, i l'altra és l'ús d'aquest habitatge familiar, que en fem amb independència de la seva titularitat. Hem de partir de, aquí a Catalunya tenim una regulació pròpia, que és el Codi Civil Català, i que el Codi Català otorga àmplies facultats als cònjuges per adoptar aquell acord que amb ells més els satisfagui, sempre tenint en compte també el que és l'interès prioritari, que és l'interès dels fills, sobretot si són menors. Què passa si no hi ha acord? Perquè lo desitjable sempre nosaltres ho diem, lo desitjable és un acord, o bé que ho intentin ells o amb l'ajuda, evidentment, dels professionals, ja siguin advocats o mediadors. Si no hi ha acord, doncs hem d'acudir al corresponent procediment judicial, i llavors serà finalment el jutge doncs, qui decidirà qui tindrà atribuït aquest ús de l'habitatge. El jutge, dins el que és l'àmbit de la seva discrecionalitat, es segueix per unes determinades regles que estan regulades al Codi Civil Català que parlàvem. I aquestes regles tenen en compte dos aspectes. D'una banda, qui té la custòdia dels fills i també les possibilitats econòmiques dels cònjuges. I tenint en compte aquestes variables, doncs es podem trobar amb diferents supòsits. Doncs, imagineu-vos una parella que no tenen fills comuns. Doncs en aquest cas, l'ús de l'habitatge, si no es fiquen d'acord, pues se pot donar en aquell que tingui una major necessitat econòmica. De totes maneres, en aquests casos, quan no hi ha fills, i si els dos, imagineu-vos, tinguessin la mateixa capacitat econòmica, nosaltres el que recomanem és que, en lloc de parlar de lo que és l'ús, doncs si tenen una vivenda a mitges, que arribin a un acord doncs, per vendre-la o que se l'adjudiqui un d'ells. Perquè si no, al final, doncs, tots són problemes, no? Perquè la major part de la gent doncs, no ens podem permetre el tindre més d'una vivenda, és a dir, una que un hi té un ús amb una hipoteca, més després un d'ells que se n'hagi de buscar una altra, no? Clar. Per tant, en determinats supòsits, el més raonable és que es procedeixi a la seva venda, no? I no deixar que sigui el jutge que digui en quin dels dos doncs, ha d'anar l'habitatge.
Maria José, si la vivenda és dels dos i el jutge decideix que s'ho quedi o que quedi vivint allí una de les dues parts, les despeses que genera una llar les han de seguir pagant a mitges o qui està gaudint de la llar?
Bé, aquí diferenciaria, una cosa són el que és les despeses ordinàries, el que és la conservació, el que és el manteniment, la reparació, no sé, les despeses de comunitat, llum, gas, és a dir, tot el que és els subministres, determinats tributs. Totes aquestes, en defecte d'acord, el Codi Civil de Catalunya diu que l'ha d'abonar aquell que es queda en l'ús de l'habitatge. Una altra cosa és la hipoteca i aquelles obligacions que tenen a veure amb l'adquisició. Aquí haurem d'anar al títol. És a dir, la hipoteca, doncs si l'ha signat un, pagarà aquest un la hipoteca. Si l'han signat dos, doncs seran els dos. I abans d'això, voldria comentar que quan parlàvem dels supòsits de l'ús, una altra cosa és que hi hagi fills menors, perquè clar, clar. Si hi hagi fills menors, allí doncs se mira quin dels cònjuges té la guàrdia i custòdia. Si un té la guàrdia i custòdia, doncs serà preferent a l'hora de tenir l'ús de la vivenda. Si fos compartida, llavors sí, que ja pues, aniríem a lo que hem comentat, no? A qui té o qui té una major necessitat de protecció econòmica, no?
Mm-hmm. Doncs al final el millor és arribar a un bon acord i sobretot tenir un bon assessorament. I aquest assessorament el pot donar la Maria José Orcajada i el seu equip, que ja saps que els trobes a internet, orcajada-abogados.com, i si no el telèfon, que és fàcil de recordar, segur que ja te l'has après, 973-28-14-24, 973-28-14-24. Maria José Orcajada, advocada, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, salutacions.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que els dilluns ho fem des de l'espai Algú ha fet, i ho fem amb ell, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Avui et noto més energia. Es nota que te queden 5 dies, bueno, aquests 5 dies i 10 dies de vacances.
Estic fent el que es diu en boxeo, sacar fuerza de flaqueza.
Ai, ai.
Ja estic allí. Ja
arribes apurat, eh?
Sí, ja.
Bueno, però ja, no, notes ja les has posat.
Sí.
I què tal?
Sí,
així, amuntant.
Bueno, una mica com tot.
Una mica de tot, ja?
Els alumnes que han seguit el mètode Joel Carnicer...
Aquests cap problema.
Han anat bé, perquè jo els hi vaig dir, començareu amb un 2, passareu a un 5 i acabareu amb un 8.
O sigui,
dic, però m'heu de fer cas.
Comencen suspesos.
I m'han fet cas i ha sigut veritat. Ha sigut veritat.
Mare de
però,
Déu.
Però,
no, algun
0... Jo
et dono idees també, allò per pujar nota, pues que escoltin el programa, i sobretot si els truquen de l'EGM que ho diguin.
Exacte.
Escolta, si fem pujar l'audiència també estaria bé,
Necessitem nova cantera, tot això està organitzat. Jo m'he ficat de profe precisament per això.
Ah, clar.
Per anar captant nous
oients. Que rebuscat,
Exacte, bueno. Nous oients per aquest programa, no? Que no s'acabi.
Molt bé, Joel Carnicer, a veure, notícies d'aquestes que dius, com? Sí? Sí? Pues sí. Sí.
Sí, no, bueno, ja ho saps que n'està no, ple, bueno. Per sort o per desgràcia, n'està ple, i això continuarà i va per llarg.
Sí.
Mira, avui hi tinc una que, hosti, és que el món està molt mal repartit. Diu, el titular diu, joven se hizo 9 cirugías faciales para encontrar trabajo. Lo rechazaban porque su cara era, obro cometes, fea. Tanco cometes. Diu, y se siente satisfecho por haber logrado cumplir su sueño. Home, si te gastes 20.000 euros en complir el teu somni, fill meu, ja et pots sentir satisfet, ja. Vull dir, que si no tens diners, ja ho saps que si no tens diners...
Bueno, també podia haver quedat malament, que no seria la primera notícia que hem donat de gent que s'ha operat
no,
i que no queda bé.
No. I tant, hagués pogut fer un Demi Moore. Però bueno, també t'he de dir que diu, m'agrada molt la frase filosòfica que diu ell ara mateix després d'haver-se gastat 20.000 euros, que aquí serien aproximadament uns 200.000 euros, ¿vale? Sé siempre fuerte y encuentra la belleza en la que te sientes más seguro. No te jode.
Claro.
No te jode. Si tens 200.000 euros per gastar-te'ls amb cosmètics i maquillatges i coses quirúrgiques, pues ja te pots sentir. Encuentra la bellesa, encuentra-la.
Encuentra. Però la butxaca ve, també, si no, res.
No, claro, sé guapo y con dinero, si puede ser, y te quedarán, ¿no?
Bueno,
dit això, si la notícia va de maquillatge i d'aquestes coses, i d'operacions quirúrgiques, ara en ve una altra.
A veure.
Diu, influencer colombiano se puso senos, obro cometes, solo por diversión, tranco cometes.
Es que...
Dijo que se los sacará a los 3 días.
Ah,
¿vale?
A los 3 días.
¿Sabes lo que diem els que... Tots els homes ho han dit una vegada o una altra a la seva vida, no? Que han dit, hòstia,
està content si fos dona per un dia, tot el dia m'estaria tocant les popes, no?
Bueno,
que,
no...
Que, bueno, això ho han pensat tots, m'han dit, això no passa res, moment de dir-ho, i ja està. No? Doncs pues aquest ho ha fet. Aquest ha decidit, però, jo ho faig.
A veure, jo penso que per entrar al quiròfan amb una cosa menor, pràcticament faig testament, veig que la gent no té cap mena de problema ni mirament.
No, exacte, no, doncs ja dic que no. Però llavors, si tu mires les fotos, aquest senyor se fa dia Instagram amb Y, Jefferson Cosío, amb dos S's. Cosío sí que t'han cosit, sí. Ja t'ho dic. Cosío sí que t'han cosit, sí, fill meu. Perquè li han ficat popes, és que li han ficat popes, eh? Vull dir, no estem parlant, no és una nimietat, li han ficat popes.
I li han quedat bé?
Sí, són fantàstiques. Són fantàstiques. Però això diu, però bueno, diu això. Llavors explico una mica la situació, però potser no cal explicar-ho gaire perquè no treurem res de profit.
Vale,
i el titular era més aquest, al cap i a la fi. Vale. Dit això, vaig a continuar. Mireu si sóc internacional, que he buscat una notícia en anglès perquè m'ha semblat espectacular. Diu, us ho tradueixo.
Sí, tradueix.
Un home simula un fals sequest.
Sequest?
Segrestament per escapar-se del treball. Vale? O sigui, això ha passat a Arizona, als Estats Units, on aquest home va denunciar falsament que l'havien segrestat. Vale? Aquest senyor es diu Brandon Soul, Soule. I llavors li va dir a la policia que l'havien robat davant de casa dos homes emmascarats que havien tocat a la porta de manera molt violenta, l'havien pegat i se l'havien emportat amb cotxe. Vale? Llavors, aquests senyors buscant, dient, bueno, a veure si és veritat això, no? Van acabar veient que no era veritat i que no s'aguantava per enlloc l'excusa. Llavors, aquest noi de 19 anys finalment es va declarar culpable el 18 de febrer, sentenciant que s'havia sequestrat a si mateix. I li han fet pagar una multa de 550 dòlars. Vale? Me han secuestrado, no puedo ir a trabajar. Aquí está, així està la cosa, vale? Vale. Dit això, hosti, que... Jo me penso que la vaig dir, però no estic segur d'aquesta notícia, però m'agrada tant que si no la vaig dir, la torno a dir. Diu, una notícia del 324, que ja ho sabeu que últimament estic una mica enfadat amb el 324, diu, enxampat un conductor de 88 anys a 191 km per hora a França perquè feia tard per la vacuna. Quina ironia, no?
Claro, però com que van dir que n'havia poc, així van dir, home, a veure si em quedaré sense ara.
Clar, però quina ironia, no?
Sí.
Estem parlant d'un senyor de 88 anys anant a 200 km per hora. 200 km per hora.
Per anar a la vacuna.
No, clar, i diu, no, perdonin, estic sentat perquè m'he de vacunar i vull seguir vivint. No?
Sí,
pues... jo tinc més pressa que vosaltres.
Si es descuide...
Bueno, en fin, com a notícia...
Tranquilo, que jo controlo.
Exacte. Deixeu-me pas, joves, que no teniu ni idea. Vale. Dit això, tu recordes la notícia dels homosexuals, del futbol...
Sí,
i
del recompte que va fer el PSOE, sí.
Sí, i van explicar lo de LGTBI, que hi ha gent que no se sent home, sí, ni se sent dona, ni aquestes coses, no? Pues bueno, pues buscant, he trobat una notícia que diu... Ojo el tema com està, eh?
Ull.
Mr. Potato pierde su tratamiento de mister para no incidir en su género.
Ah.
¿Vale?
Pero...
O sigui, ja sabem lo que és el Mr. Potato, no? Aquella
joguina de... Però quina rucada és això? Si havia el senyor i la senyora Patata?
Correcte. Pues ara han decidit que el mister, li treuran el mister perquè no sigui de cap gènere. Perquè diguin, no el volem incluir. Si ell vol decidir ser home, que sigui home. Si vol decidir ser dona, que sigui el que vulgui.
Llavors, vale. O sigui, ara no hi haurà ni el senyor ni la senyora patata. Hi haurà la patata, o què? O com...
Els potatos o els potates. Saps que ara fan això? Que jo no ho entenc gaire, lo del llenguatge inclusiu de...
Yeah, vale.
Buenas a todes.
Sí, jo tampoc ho entenc, això.
Vale, pues bueno, el senyor Potato ja no.
S'acabó.
Ja està.
Bueno, va, tens acudit...
Ostres. Bueno, més aviat potser el tens tu avui.
Sí, bueno, però explica'l tu, perquè jo no... Això ja saps que sempre ho explica algú que tingui gràcia.
Bueno, tampoc és que... Bueno, perquè el temps és hora a la ràdio i...
Vinga.
Diu mi abuelo, diu, llegó a los 104 años, Diu, i se fumava 3 habanos por dia. Diu, tomava whisky importado todas las noches. Diu, i comia marisco 3 veces por semana. Diu, encima visitava su joven y bella amante asiduamente, ¿no? I llavors l'altre diu, oye, ¿y de qué murió? Diu, nada, diu, lo tuvimos que matar. Diu, que no salía muy caro.
Vinga, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Escolta, i vacances, la setmana que ve?
Sí, senyor, sí, senyor, ara sí.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Castilla y León sigue hasta ahora el debate de la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista. No se vota hasta esta tarde y en política todo es posible hasta el último minuto, sobre todo después de las maniobras de las últimas horas en las que los socialistas han tratado de cazar alguna presa fácil dentro del revuelto corral de Ciudadanos. Lo que sabemos hasta ahora es que al PSOE le siguen sin salir las cuentas, así que salvo sorpresa de ultimísima hora, al igual que en Murcia, la moción en Castilla y León también va a fracasar. Valladolid, Laura Ríos.
Sí, pero los socialistas no se apean del cambio. La aritmética sigue sin acompañarles. Los contactos han sido intensos en las últimas semanas y el PSOE solo ha obtenido el sí incondicional de los 2 diputados de Podemos. Pero necesitarían 4 apoyos más y todo parece indicar que la exprocuradora de Ciudadanos se va a abstener. Así que solo queda el transfugismo y aquí PP y Ciudadanos trasladan una unidad inquebrantable y así lo ha expresado en los micrófonos de COPE el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.
¿Qué tal? ¿Cómo lo
absoluta tranquilidad.
La sesión continúa hasta ahora en el Parlamento de Castilla y León con la voz de 4 grupos que integran el grupo mixto. El resultado se va a conocer a última hora de la tarde.
Lo contaba Laura Ríos, el PSOE está intentando por todos los medios provocar un cambio de voto en las filas de Ciudadanos. Su secretario general, José Luis Ábalos, no quiere recibir otro revés como en Murcia, es uno de los grandes muñidores de esta operación y sabe que puede salir tocado. Por eso acaba de hacer un último llamamiento en forma de SOS desesperado.
Nosotros pedimos votos, no los compramos. Ciudadanos no puede seguir apoyando a esta derecha extrema que trata de aniquilarles utilizando los peores métodos.
El sector del automóvil trata de resurgir tras un año muy difícil debido a la pandemia. SEAT ha anunciado esta mañana que a partir de 2025 pretende fabricar 500.000 de vehículos eléctricos al año. Barcelona, Sergi Tor.
Y reclaman al gobierno de España que este año triplique los 8.500 puntos de conexión en España para coches eléctricos y se creen 20.000 más. El presidente de SEAT, Wayne Griffith, adelanta la creación de un nuevo modelo de coche urbano eléctrico y el objetivo global para 2025 para la fábrica de Martorell con 14.000 trabajadores.
Queremos fabricar más de 500.000 de coches eléctricos urbanos al año en Martorell.
El presidente de SEAT todavía no desvela la ubicación de la deseada planta de baterías eléctricas con una inversión de 5.000 millones. Barcelona, Zaragoza, Valencia, Cáceres y Vigo luchan por ella. Solo confirma que la fábrica de ensamblaje sí que será próxima a Martorell.
Esta tarde Sanidad concreta al grupo de edad a la que se va a seguir poniendo la vacuna de AstraZeneca a partir del miércoles. Ante las reticencias y temores que ha generado el parón, Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, acaba de lanzar este mensaje tranquilizador en Herrera en COPE.
Nos tenemos que ir acostumbrando a lo largo de la pandemia que vamos a estar valorando constantemente y poniendo en la balanza el riesgo y el beneficio. Y según la Agencia Europea de Medicamento, el riesgo de la pandemia es muchísimo mayor que, por tanto, el beneficio de las vacunas sigue estando en favor de las vacunas.
La selección se concentra con una duda, Daniel Asenjo.
Los 24 jugadores citados por Luis Enrique están llegando a la ciudad del fútbol de Las Rozas pendientes de su goleador de Gerard Moreno, Miguel Ángel Díaz.
Estamos pendientes de las pruebas a las que va a ser sometido Gerard Moreno, que ayer terminó el partido ante el Cádiz con molestias en la parte posterior del muslo derecho. No está descartado que el delantero pueda permanecer en la concentración. El equipo va a realizar el primer entrenamiento a puerta cerrada a las 7:30 de la tarde con las novedades de Robert Sánchez, Pedro Porro, Pedri y Brian Hill. Recordemos que son 3 partidos de fase de clasificación del Mundial de Qatar ante Grecia, Georgia y Kosovo.
Junto a la selección, el protagonista de la mañana es Xavi Alonso. Informa el diario Bild alemán que el exjugador del Real Madrid y la Real Sociedad tiene un acuerdo para ser el entrenador del Borussia de Mönchengladbach la próxima temporada. Actualmente, Xavi Alonso está entrenando al filial de la Real Sociedad. Y terminamos hablando de ciclismo, porque ya está en marcha la Volta a Cataluña. Primera etapa de 178 kilómetros con salida y final en Cayela.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que la madrileña parroquia de La Paloma, afectada por esa terrible explosión de hace dos meses, ha vuelto a coger una celebración litúrgica.
Era el 20 de enero, todos lo recordamos, cuando el edificio colindante que acoge las oficinas parroquiales y además es el lugar de reunión habitual de las 18 comunidades del camino neocatecumenal vinculadas a esta parroquia, saltó por los aires al soltarse un conducto de gas bajo la acera de la calle Toledo, como ha demostrado la investigación. La explosión causó la muerte de cuatro personas, un sacerdote y un padre de cuatro hijos pertenecientes a la parroquia y dos personas que transitaban por la calle. A esta primera misa asistieron 150 personas especialmente invitadas de todos los sectores sociales del barrio. El párroco, Gabriel Benedicto, recordó que San José, cuya fiesta celebraban, tuvo que abrazar una realidad que él no había elegido y por su intercesión pidió que este sea el punto de partida de una historia nueva en la que Dios es capaz de abrir un futuro y reconstruir algo que sea para siempre. Lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 6 minuts per sobre de la una, dilluns. Hem començat setmana, 22 de març del 2021, hores d'ara, ja amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Ara, això sí, tenim un vent d'uns 15 quilòmetres per hora aproximadament, que fa que la sensació tèrmica sigui inferior. Com ja ens ha avançat abans el nostre meteoròleg Armando Álvarez, els propers dies es preveu que la diferència entre temperatura màxima i mínima sigui ampla. És a dir, els propers dies podem arribar fàcilment a temperatures de 18-19 graus, però a la mínima, doncs, arribar a temperatures de 4, 3, 2 graus positius. Per tant, l'amplitud tèrmica serà màxima, això sí, amb vent els propers dies, tranquil i força assolellat. Tot seguit, busquem la darrera hora informativa i després parlarem dels bocins d'història, que ja saps que tenim encara el tema de la dona a la història, ho estem repassant, vam començar el 8 de març, ho estem repassant amb el Joan Ramon González i encara ens falta molts temes per tocar i volem arribar al tema de la figura de la dona a la història de Lleida. I a partir de dos quarts parlarem d'esports, ja saps, a la radiografia. Ara busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora que, com dèiem abans, ens porta que les gelades d'aquestes dues darreres nits fan que productors de fruita dolça de Ponent temin una caiguda de la producció per la gelada d'aquesta, per les glaçades d'aquestes passades dues matinades. L'avaluació de l'afectació es farà en les properes hores i en els propers dies, tot i que ja es poden veure arbres que han estat tocats pel fred. En plana local i de política local, Anna Campos renuncia com a regidora de la Paeria de Lleida per motius professionals i el seu acte de regidor, que quedarà vacant a Junts per Catalunya, l'ocuparà l'actual coordinador de l'Horta, David Melé. També el regidor d'Habitatge i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida, Sergi Talamonte, ha denunciat avui dilluns a través de les xarxes socials un acte vandàlic que atribueix a les queixes pel sistema de recollida porta a porta. Li han ruixat el cotxe quan ha deixat els seus fills a l'escola amb oli usat de cuina. També diu que una persona que treballa també al porta a porta, una companya, li van punxar, una educadora social, li van punxar les dues rodes i li van deixar el fulletó del porta a porta clavat al manillar de la bicicleta. En fi, coses que no haurien de passar en ple segle XXI de cap de les maneres. Amb Covid-19, a sort, han decidit tancar els equipaments municipals i els parcs infantils 7 dies per l'augment de contagis de Covid-19. les persones que estan hores d'ara ingressades per Covid-19 als hospitals, tant públic com privats, és 105 persones, són dues menys que divendres, que eren 107, i també han baixat en una persona els crítics ingressats a les UCIs. A hores d'ara en tenim 22. A més, Salut ha fet recompte de persones que han perdut la vida i ha tornat a modificar que les persones que han perdut la vida per Covid-19 en els darrers 6 dies l'ha pujat a fins a 736, que són 6 morts més. A més, ha notificat 109 positius en aquestes darreres 24 hores. El Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 337 punts. La RT està per sobre de l'1, a l'1,14. No així a l'Alt Pirineu, on la RT ha baixat a 0,97 i el risc de rebrot segueix alt, a 417 punts. Però és que el conjunt de tot Catalunya, el risc de rebrot ha pujat lleugerament als 201 punts i la RT està al 1,06. Fem una pausa ràpida, parlem dels bocins d'història i recorda després amb Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega la radiografia on parlem d'esports.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bar d'Asà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bar d'Asà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs vinga, que ens acostarem a dos quarts de dues, és dilluns, i això vol dir que parlem dels bocins d'història i que ja saps que ho fem amb el nostre amic, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Avui ja comencem la primavera, el primer programa que tenim de
sí,
primavera.
Senyor. Eh? I a més, sí, el darrer abans de Setmana Santa, perquè ja sabeu que això cau com cau, depèn de l'any.
Sí.
I que estem amb un tema obert des del passat 8 de març, un tema superinteressant, superextens, a més, clar, que el problema és que és tan extens que intentar resumir-ho amb dos, tres dilluns, amb 10-12 minuts és un problema. Però, com que ara ve l'aturada de Setmana Santa, perquè la setmana vinent et dono festa, Joan Ramon, que és Setmana Santa.
No, crec.
I a l'altra també, que és la Mona.
L'altra, clar, el dia de la Mona s'ho faltaria, no?
Dos dilluns seguits que et dono festa.
Sí. I que els fallets us donem festa també amb ells, els nostres cascalòries. Bueno,
pues, llavors, anem a intentar avui avançar. El tema és enorme, és extens. Vam parlar de la història de la dona dins de la història de la humanitat. I no sé on ens vam quedar, lluny encara.
A part d'això, m'ha fet gràcia això de parlar de primavera, perquè fixa't, a vegades, més que la dona, a vegades és el masculí i el femení que tenim en la societat. La primavera és una estació que es considera de transició, com la tardor, que també es considera de transició, són els equinoccis, i són femenines. Ah. Mentre que les estacions potents, diríem, entre cometes, els que són dels solsticis, l'hivern, l'estiu, són masculins.
Ah.
No sé, aquestes coses a vegades te fan pensar també, no? El que implica la societat, perquè també hauria pogut ser el primavera per dir alguna cosa, no? Perquè algú l'ha ficat en femení i el gènere. En fi, són reflexions d'aquestes que a vegades te venen i que dius, hosti, hi ha més marro del que semblen aquestes coses. Bueno.
Avui acabarem parlant ja de figures concretes de dones importants a la història de, i de casa nostra, de Lleida.
totes maneres es van quedar, i per no tancar el tema malament, de que evidentment podien, com has dit molt bé, fer-lo molt llarg el tema, i es van quedar parlant dels orígens una mica d'aquesta separació de gèneres, i que la trobem fins i tot en la pròpia religió. Van parlar de Mesopotàmia, van parlar d'Egipte, i que, sense entrar massa detalls, però que fins i tot aquestes influències de les religions també a vegades fa que la pròpia societat, a vegades no saps si la religió influencia la societat o la societat fa que les religions es montin en funció dels interessos de la societat. Jo crec que se retroalimenta les dues coses. No? Evidentment, la societat egípcia, que és la que parlàvem l'altra vegada, té un mite maquíssim, el de Isis i Osiris, que són la parella que Osiris, per gelosia que té Set, que és el déu del mal, lo mate, i llavors la seva esposa recupera el cos, recuperant los trossos en els que l'havia dividit, menys el tros del sexe que no el troba, però que al final per un miracle aconsegueix que li aparegui, i llavors engendra el seu fill, que és Horus, el qual serà el déu del bé. En fi, aquestes mitologies, a vegades inclús, si les veiem passades a distància, influencien en el que és la pròpia religió actual, i fins i tot la cristiana i la catòlica. Aquest mite d'Osiris l'he contat així molt ràpidament, em podria donar per si, però a vegades inclús alguns han volgut veure un paral·lelisme amb una mica el que hi ha a vegades, fins i tot amb el cristianisme, amb el mite de Jesús, Maria, el mite en el sentit de el que és una tradició, no? I aquí no vull entrar en les fes. I el mateix dia de Mesopotàmia, vam parlar de Daniela, d'altres, i sobretot Abraham, probablement el pare d'aquestes religions, i que veiem que fins i tot quan veu que la seva dona no pot tenir fills, com el prioritari és tenir fills, l'autoritza tant Déu com la seva esposa que sigui rebutjada, sigui repudiada, i que es casi amb una esclava, amb la qual té un fill, però que després, per un miracle, aquella primera esposa pot tenir descendència, i aquí surten les dues branques, la branca jueva i la branca islàmica, diríem, no? La de l'esclava és la islàmica, que és el fill Agar de l'esclava, el fill és Ismael de l'esclava Agar, i Sara, que és l'esposa titular, és la que tindrà el fill Isaac. Amb la qual es veu aquest tractament a vegades de comodín de les dones, inclús en aquestes històries interessants que podrien anar molt lluny, i per tant lo deixem aquí i avancem en el temps. I evidentment tant el món grec com el món romà la dona té un paper curiós, però a vegades el poder sempre el té en segona fila. Abans hem parlat d'Egipte molt breument, dic que probablement de les societats antigues, les dones que van arribar a tenir poder veritablement com a faraones va ser Egipte, en la qual tenim des de l'última que va ser Cleòpatra fins a les més antigues com poden ser Hatshepsut o d'altres que van arribar a ser autèntiques faraones, i el faraó era com una mena de consorte de titella. Amb això, i corrent en el temps, trobem que a Europa, per exemple, també tenim reines d'aquestes de prestigi, de categories recordades. Aquí a Espanya, per exemple, tenim pues, la famosa Isabel, la catòlica, no? Amb el tàntic que van fer amb el Ferrentando, amb el qual són una mica, diríem allò, aquest intent de fer-los iguals, però que d'aquella manera, a vegades també tot el fons polític que podem trobar al darrere, però també trobem la reina Isabel d'Anglaterra, o la Catalina de Rússia, o la Victòria, per exemple, d'Anglaterra, és a dir, que tenim unes donasses d'aquestes reines importants. A la Corona d'Aragó no tenim tantes dones en aquest sentit de primera línia, curiosament, tot i que tenim feines consortes importants. Probablement una de les més estimades és la dona de Jaume I, Violant d'Hongria, que està enterrada al monestir de Vallbona de les Monges, per exemple. O tenim d'altres que no són reials, però que són nobles, com aquí a les Terres de Lleida, per exemple. Jo potser destacaria la germana de Jaume I, Constança de Montcada, que per casar-se amb el senescal Ramon Berenguer, perdó, Ramon, Guillem Ramon de Montcada, Ramon de Montcada, i que va ser la que va muntar la baronia de tota la zona del Baix Segre, i que van tenir el monestir d'Inganya com a referent i com a mausoleu, i que va ser un dels potenciadors de tot aquest territori. I va ser Constança la que va crear el primer monestir trinitari femení de les Terres de Lleida. Per tant, podrien anar buscant així exemples, i crec que podrien trobar alguns de xulos, però probablement si anem a buscar un altre aspecte d'aquesta evolució del que seria les dones al llarg de la història, veurem que aquest paper de la dona normalment se condona al darrere de l'home, o a vegades quan té un poder perquè és reina o perquè és una noble important pot arribar a destacar, però si no sempre queda amagada, queda oblidada, queda relegada a un paper tan secundari que moltes vegades és com si no existís, que és el problema que tenen, sí. Tenim moltes vegades del paper aquest que ha de tenir la dona, no? En aquest sentit, és curiós veure com trobem, per exemple, el paper al llarg de la literatura, al llarg de la religió, a vegades fins i tot, i a més, de les dones que trenquen aquest esquema i que són heroïnes i que són capaces de fer un revulsiu on l'home no pot arribar. I, per exemple, tenim, des de tornar a la Bíblia molt ràpidament, la Judit, que va matar el general Holofernes després d'una nit d'amor intensa, l'home confiat mor víctima de la Judit, però la Judit amb això ha salvat el seu poble perquè estava Holofernes, que era dels assiris, que venien a assetjar la ciutat aquella on ella vivia, així aconsegueix salvar-la. És la dona que redimeix el dolent, no? I inclús a vegades amb aquelles arts que podien ser ja, que després apareixen a la literatura i al cinema, com és la vampiresa, com pot ser, doncs, per exemple, la Dalila amb Sansón, que l'enreda perquè al final perdi el seu poder masculí. Aquestes lluites sempre se van donant, i tornant inclús en la mitologia hi ha una cosa molt divertida, molt simpàtica, que són les famoses amazones, una tribu en la que solament sí. havia dones i que eren dones guerreres. És a dir, que trobem que al llarg de la història aquest paper de la dona que tingui una importància superior a la de l'home la trobem sovint.
Però,
també.
Escolta, Joan Ramon, tu que t'ubiques més al temps i a la història, t'ho dic des del coneixement, però ara que parlaves de totes aquestes figures, pot ser que en els darrers 2-3 segles és quan hi hagués la davallada de la figura de la dona i que més cap a l'antiguitat se la valores més? O no, o això que estic dient no té concordància amb les xifres que coneixem?
Jo crec que no gaire, potser una mica més, perquè hi haurà una diferència que probablement...
Quan dic els darrers 2-3 segles, sí, sí. Igual em refereixo sí. als 100 o 150 anys, cap enrere.
Sí, 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 per la literatura probablement han quedat les antigues, les més mítiques, i s'han anat repetit i han influït, i en aquestes èpoques, sobretot a partir de l'edat mitjana fins al segle... 19, que és quan apareixen les dones i autènticament protagonistes encara lluïlls, probablement sí que hi ha una davallada, amb això té sentit. De totes maneres, aquí hi ha dos factors. Un, el paper aquesta de la dona independent, de la dona que és capaç de mantenir fins i tot una herència cultural a nivell que així bé diríem de matriarcat, que és la que té el saber dels avantpassats, i que malauradament moltes vegades s'associa aquesta independència d'aquesta dona amb la bruixa, amb la bruixeria. I això fa que moltes dones, en algun moment que van demostrar pues, que eren sàvies perquè sabien curar amb medicines i malalts i demés, van acabar a la foguera perquè per alguns homes no els hi agradava que fossin independents. Aquesta independència es pagava molt, no? Llavors, la dona independent o era una prostituta, això evidentment amb la dependència que podia a vegades també tenir, o era una bruixa, perquè si no havia d'estar sempre supeditada a l'home. I aquí ja tenim una història molt divertida que malauradament s'ha perdut, bueno, més que divertida, molt interessant, que era aquella recreació històrica que es feia per la partida de Copador i la partida a l'altre costat de Capona, és l'altre més fort del nom, Capador, que és el camí vell d'Albatàrrec, el pont del Boc, sobre la Femosa, en el qual sí que havia la tradició de que moltes dones d'aquestes remedieres, que anaven a buscar plantes que sabien que se podien curar, moltes van pensar de que allí se trobaven amb el Boc, que és el dimoni, i que feien un aquelarre, feien un culte al dimoni. I a partir d'aquí les van prendre, les van agafar, les van jutjar.
Llavors
la versió de que van acabar penjant...
Bueno, jo hi he anat, quan van fer aquestes... ara no recordo si era el maig o el juny quan es feia, o el setembre o l'octubre. Ara no recordo.
Era
setembre o així.
Sí.
Les representacions eren blanques, eh?
Sí. Malauradament s'ha perdut, perquè són aquestes coses que costen molt del voluntariat. Però aquí tenim un exemple bonic, no? Com inclús a la morra, a la paeria, a la presó, en aquells grafitis tan interessants de gent que havia estat allà empresonada i que estan demanant la llibertat, allà havia estat una de les dones que també va ser injustament jutjada, que és la Maceta, i que sembla que va matar el seu home, però que no està tan clar. En fi, hi ha històries d'aquestes interessants. Però en aquestes dones contemporànies tenim una heroïna a Lleida, tindríem dues. Una és, no és de Lleida, però que és molt més coneguda, com és l'Agustina d'Aragón, que és la que, quan el seu home va morir allà lluitant contra els francesos a Saragossa, ella va agafar el canó i va disparar. És a dir, va fer aquest paper de suplent de l'home, que és el que demostra aquesta heroïcitat. Això estem parlant ja del segle XIX. Mm-hmm. Recordar que Agustina d'Aragón va néixer a Barcelona, era després tota la seva fama de Saragossa, però ella va néixer a Barcelona, però fou engendrada a Fulleda, aquest poble de les Garrigues, on hi ha un monument dedicat a ella, xulíssim i magnífic. I a Lleida tenim la Maria Sauret, que té un carrer dedicat a la zona de l'Avinguda del Segre, i que la Maria Sauret, segons la llegenda, ja la heroïna, la que va ser capaç durant el setge de Felip V al 1707, de les sortides que feia la Lleida tants a vegades per contraatacar els assalts que feien les tropes franceses, ella soleta, no se sap molt bé com, va ser capaç d'agafar un dragó francès. Dragó vol dir un soldat de cavall, és a dir, que l'agafa en cavall i tot i lo va portar dintre de la ciutat presoner. Amb la qual cosa, això és el Nova Mas, per això té un carrer dedicat a ella, no? Que després de l'altra cara de la moneda, l'altra part de la llegenda, que ja aquesta ja és més amorosa, que és la del balcó del Serraller, però aquí la deixem perquè aquesta ja, si no, s'allargaria.
Sí, sí, sí.
Bé, per tant, aquestes sí que serien aquestes dones que podríem trobar, i veritablement és segur que les dones comencen a agafar un paper més important, inclús a nivell social, amb la revolució industrial, quan la dona deixa el seu paper exclusiu d'ama de casa, de mestressa de casa, de pagesa, per entrar a les fàbriques. I normalment no renuncia a l'altre, però l'entrada a les fàbriques fa que fins i tot acabin organitzant-se moltes vegades, perquè normalment estan supeditades als homes, moltes vegades, evidentment, sempre cobren menys que l'home, encara inclús les mateixes senyes. Això fa que es produeixin, doncs, el que vam parlar en l'anterior programa, aquestes primeres revoltes socials, en el sentit aquí de les dones. I a poc això fa que vagi ben aquest supòsit així important, i que arribés fins al segle XX amb una acta de Campoamor que va reclamar a la República, a la Segona República, que les dones tinguessin dret a votar, que va ser tota una polèmica, però al final ho va aconseguir en contra de tot pronòstic, però que veritablement a vegades sorprèn que fins al 1932 les dones no tenien dret a vot. És a dir, això és increïble, no? Llavors, parlant de les dones de Lleida, tenim dues donasses d'aquestes al segle XIX, que són d'aquestes que destaquen per mèrit propi per fer el programa dedicat a elles, és la Martina Castells i la Soler Rosina. La Martina Castells és la primera oficialment reconeguda doctora en medicina que tenim a l'estat espanyol, tot i que hi ha una petita polèmica si va ser ella la primera o va ser la Dolors Aleu. La Martina Castells va néixer a Lleida el 1852 i va morir a Reus el 1884, precisament de l'embaràs. No va suportar l'embaràs als 32 anys d'edat, i era filla de metges, i veritablement era una persona que va arribar a tenir la tesis doctoral. Y una tesis doctoral que era la educación física, moral e intelectual que debe darse a la mujer para que contribuya en grado máximo a la perfección y a la dicha de la humanidad. Poca broma, el título de la tesis doctoral. Llavors, la polémica que hi ha amb la Dolors Aleu és que la sol·licitud per fer la lectura de la tesis, la Dolors Aleu va fer la sol·licitud el 1882, el 27 de setembre. La Martina la va fer dos dies abans, el 25 de setembre. L'admissió a tràmit de la seva sol·licitud va ser la Martina el 3 d'octubre, mentre que la Dolors Aleu va ser el 4 d'octubre, és a dir, que sempre anava per davant la Martina. A l'hora de l'examen, aquí va haver un problema, suposo que pot ser per dilació. La Dolors Aleu se va examinar el 6 d'octubre i la Martina va ser el 9 d'octubre. És una qüestió d'aquestes administratives. Llavors, per 3 dies l'examen lo va fer posterior la Martina a la Dolors. Però el curiós és que la Dolors mai va ser proclamada com doctora, potser no ho va necessitar, mentre que la Martina sí que va obtenir la proclamació oficial de doctora el 27 d'octubre. Per tant, fins i tot burocràticament arriba a guanyar, amb tot el carinyo, també a la Dolors Aleu, que també va ser una gran. I la Soe Rosinac, que va ser la primera diplomada en farmàcia, amb una tesis també molt divertida des del punt de vista d'aquests tècnics, com és el bacilo diftèrico i pseudodiftèrico, crítica de los procedimientos empleados para su diferenciación y modificación, producida según el método Costa, Poiser y Domerque. Mm-hmm. Aquesta és més, una mica més tardana, va néixer a Lleida el 1894, va morir a Saragossa el 1973, a l'edat de 79 anys, va tenir dos fills, i ella, en aquest sentit, doncs, va ser... És curiós que, al ser farmacèutica, tant la Martina Castells com ella se van casar amb persones del món de la medicina, i la Soler i el seu marit per això van a estar al Balate de l'Arzobispo, on va tenir la farmàcia, la primera farmàcia amb el seu home. Però per coses de la guerra, al ser una persona culta i persona així adinerada, el 1936 lo van considerar que era de dretes i va tenir-se de marxar, perquè va ficar inclús un explosiu a la botiga, a la farmàcia, a Saragossa. Allí va agafar l'inici del cop d'estat de Franco. Saragossa ja va saber que és franquista, i llavors ell, que s'havia refugiat allí dels anarquistes, llavors els franquistes lo van acusar de que era roig perquè venia de l'altre costat i va estar empresonat. Amb la qual la Martina, la Zoe va tenir de agafar els pantalons, allò que es diu popularment, per tirar endavant el negoci familiar, i això li va potenciar que pogués tirar endavant la farmàcia. Són aquestes coses que a vegades aquestes dones heroïnes, no? I ja per acabar i de rematar, pues, recordem que podríem parlar de moltes de les dones que tenim escultores. Ja vam parlar de la Teresa Noés, el monument aquí que hi ha Pardinyes, l'Antonieta Aguiló, o la Carme Molet, que és la que té el monument del 8 de març. Podríem parlar de les pintores, actualment encara en actiu, com pot ser la Mercè Humedes, que no acaba de guanyar premis, la Divina Druis, poetisses com la Rosa Fabregat, o la Maria Rulles, que va ser probablement la Teresa Pàmies, aquestes persones emblemàtiques de l'ensenyament, o cantautores com la Meritxell Gené, o la primera presidenta de la Diputació, que va ser la Rosa Maria Perelló, per primera vegada tenim una presidenta. En fi, d'alguna manera podríem parlar moltíssim de les dones que actualment tenim a Lleida. Fer un recorregut pels carrers lo donaria, i recordar que dels 650 carrers que hi ha a Lleida, aproximadament números rodons, el quasi el 7% té noms de dona, la resta són o noms genèrics o noms d'home. Per tant, com sempre, en la mateixa relació dels carrers, tot i que els carrers que s'han anat canviant últimament han agafat noms de dona, aquesta història encara hi queda pendent. No? Bueno. I bé, a vegades la història, parlant de mitologia, hem acabat, pues, recordar que hi ha una sèrie, pel·lícula famosa, que és un mite americà, però que és la Wonder Woman, no? Que té molt èxit i que a vegades és una mica de demostrar aquesta força que ha de tenir a vegades la dona, i que per moltes cultures sempre també és un referent a aquesta necessitat de que la dona agafi un paper a vegades fins i tot superior a l'home, com una petita venjança, i que evidentment no ha de ser ni superior ni inferior, ha de ser exactament igual, cosa que no és fàcil, però que veritablement això tocaria, no?
Clar. En fi, jo us dic que és un tema que podíem estar parlant tot l'any, ja, de fet, i afortunadament, i cada vegada més, espero, però bueno, hem fet aquest tast, l'any que ve pues, hi tornarem, les coses com siguin. Joan Ramon González, escolta, que tinguis bona Setmana Santa, i aprofita el Dia de la Mona també, amb distància, amb mascareta i amb totes les normes de seguretat, però jo què sé, fem algo diferent, ni que sigui casa, jo què sé, o al balcó.
Sí, exactament, no, és el que farem, una mica diferent com a mínim, tot i que no tindrem ni processons, la Mona sí que la penjarem, i veritablement tot el que dius són totes les mesures que haurem de mantenir, perquè la cosa tampoc no és que estigui massa clara, malauradament, i en fi, la idea és, amb la prudència màxima, pues, a gaudir d'aquesta primavera que apareix amb espectacularitat, tot i que ha vingut una mica freda, però bueno.
Tranquil, que ja veuràs com vindrà la calor ja.
De seguida la tindrem aquí a suar ja.
No ens quedarem sense no. Joan Ramon González, una abraçada.
Igualment, adeu Ricard i a tots, com l'he dit, molta bona Pasqua. Adeu.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Ja hem obert portes. Bar-restaurant El Refugi de l'Os. Els teus esmorzars de forquilla a Lleida. Gran assortit d'ibèrics i formatges. Cargols a la llauna i cars a la brasa. Menú diari de dimarts a divendres. I tots els dijous cargols a la gormanda. Sempre amb ofertes originals. Dos vermuts més llauna de cargols per 12,50 €. Refugi de l'Os. El gran passeig de Ronda 166. Reserves al 973-2676-95.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
En 25 minuts, o sigui, que passen 5 minuts de dos quarts de dues, o en 25 minuts ens plantem a les dues de la tarda, d'aquest dilluns 22 de març del 2021, amb 15, amb més de 15 graus a la ciutat de Lleida, tot i que com que fa una mica de ventet, la sensació tèrmica és una mica més freda, però vaja, que com ja ens han avançat, Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, els propers dies les mínimes seran baixes, però les màximes seran altes. Per tant, és aquells dies en què has d'acabar sortint amb jaqueta de casa, però que després al migdia te l'has de portar a la mà, perquè acabarem pujant els propers dies, entre 18 i 19 graus. Vinga, va, que parlem d'esports. A la radiografia, com sempre, estem ben acompanyats. Avui amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, company.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Viu, que no és poc.
Sí. Escolta, per cert, que em va impressionar veure a la teva foto un MacBook dels blancs. Dels blancs. I funciona, eh?
Sí, encara funciona. D'estart a l'altre encara funciona. Si algun dia si els ordenadors parlessin, aquest ja t'asseguro jo que té moltes historietes per explicar.
Però té anys, ja, aquesta màquina? Doncs
pues del 99, del primer any del Caprabo Lleida a l'Eport.
22 anys i segueix... Home, evident, suposo que amb les seves limitacions avui en dia, però potser per tasques ofimàtiques o per moure't per internet a llocs bàsics encara funciona.
Sí. Mira, ahir va fer servei. Ahir va fer servei amb aquesta jornada multipantalla que vam tenir.
No, et feia patxoca, l'escritori? Sí, vull dir...
No, des de fora, sí. Ara, sentat davant de l'escritori, t'asseguro que la suor freda ara ja no l'he recuperat.
Va, ara parlem dels resultats perquè, mira, llevat del Balàfia Volei... i del Lleida Llista, que, escolta, d'una manera o altra sempre acaba complint... la resta de resultats, la veritat és que no han estat massa bons, eh? Amb hoquei femení el Vilassana no tenien jornada, amb hoquei masculí el Lleida Llista Blava van guanyar 5-2 al Taradell, i segueixen puntuant. Xavi, és una bona notícia, patrocinadors a part, això és una altra història, segueixen puntuant, i segueixen... Escolta, és el que et dic sempre, realment ens han mal acostumat a que, escolta, això funcione. I funciona.
és veritat, és així, perquè la temporada que estan fent sense públic, sense res, sí, i que vagin a on estan a la classificació, doncs és digne d'admirar.
No, i a més, sí, sense públic, sense casa, sí, bueno, sí, sense casa, a veure si m'enteneu, a bell lloc, i l'han adequat i tot molt bé, però no és l'11 de setembre.
No és el mateix, i, bueno, i van allà, van a dalt de tot, i bueno, doncs està bé. Ara tindran un partit difícil, que els ve el Barça, però bueno, està bé, ja.
El Barça, que és el dominador dels últims no sé quants anys, eh? Sempre està a dalt.
El Barça és indiscutible, és el número 1.
És increïble, eh? Però funciona així. Sí. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va caure 74-71 davant del Gran Canària. A l'Alep Plata, el Pardinyes va caure clarament davant a casa del Prat, 95-71. A l'Alep Or, i ara ja estem a la fase de permanència, el Força Lleida, després d'una pròrroga, va caure 88-77 davant del Ourense. De totes maneres, Albert, el Força Lleida, creus que no hauria de patir per mantenir la categoria?
Home, plantilla en mano, però bueno, ara ens enfrontem als rivals de l'altre grup, que si una cosa s'havia parlat des de que va començar la temporada és que era el grup més potent, i realment, doncs, a nivell físic, així s'ha constatat ja en el primer partit, no? Per bé que el Força Lleida va ser capaç de plantar cara a l'Orense i fins i tot tenia aquest tir guanyador de, sí, Michael Carrera en el darrer segon que no va entrar. En condicions normals, per plantilla, i tenint en compte que al final, doncs, ha entrat a la segona fase amb 5 victòries arrossegades de la primera, doncs no hauria de patir, però bueno, no va la badar.
Ja. Com funciona això? Ara són 9 amb aquest grupet. Aquí quins queden i quins cauen?
No, ara jugues amb els de l'altre grup. El primer es reenganxa al play-off d'ascens a la CB, amb els 7 millors del grup de dalt, i els 5 últims baixen. O sigui, no, perdó, els 4 últims baixen. O sigui, no, per això et dic que no va a la badà, perquè realment la lliga és dura. Va ser una mica com el futbol, no? Que els que es fiquin a la fase de permanència, doncs el 70% baixen.
Ja, ara en parlarem, perquè em sembla que a través de les xarxes he detectat que la gent no entén ben bé, bueno, és que tampoc és que s'hagi explicat tan bé, però no entén ben bé què passarà ara a la segona B, però bueno, ho intentarem tornar a explicar, ara que quasi bé tenim ja la fase regular consumada. En futbol femení, l'AEM va empatar a casa de l'Atlético de Madrid B.
Bon resultat
i aquests també ja han començat, digues, o sigui, han acabat la fase regular. Ara què estan fent ara? Què han començat? Sí, no, t'ho pregunto així perquè...
La fase d'ascens, els dos primers pugen a primera divisió. Evidentment, doncs, l'AM comença aquesta segona fase doncs, amb un dèficit de punts, perquè bueno, doncs, els dos primers, sobretot del seu grup, doncs mira, al contrari que el Força Lleida, l'AM ha tingut el grup complicat a la primera fase.
Yeah.
Aleshores, els dos primers pugen a primera divisió i l'objectiu seria lluitar per això, per ser cinquè o sisè.
Val. Bueno,
i
sí,
sobretot, gaudir.
No, evidentment, estic mirant ara la classificació i clar, ja tenen el Deportivo Alavés primer amb 37 punts, l'Osasuna segon amb 35, Oviedo amb 30, Atlético de Madrid 29 i l'AM amb 26. És clar, comencen així. Bueno.
Clar, és el que té a arrossegar els resultats de la primera fase, no? Que és algo semblant doncs, al que pot passar doncs, també al futbol.
Clar.
Bueno, ara... En el grup de dalt i en el grup del mig, que en aquest cas, doncs, si som capaços de guanyar l'Andorra, existeixo, si som capaços de guanyar l'Andorra, doncs, bueno, en principi passaríem amb 29 punts i això ens afavoriria.
Vale, ara ens posem amb aquest tema perquè aquest cap de setmana, abans d'això, aquest cap de setmana, Vanessa, vosaltres, el Balafia Volley, vau acabar i vam dir, com ho fem? Doncs a casa, en públic i guanyant.
Sí, bueno, una de cal i una d'arena. Dissabte ja vam perdre 2-3, amb un partit maratonià de més de 2 hores i mitja, amb un rival que sempre ens costa moltíssim, Nosaltres el dissabte teníem un baixes sensibles, bueno, no teníem el col·locador titular i, per tant, evidentment, doncs això es nota també a la pista. Però també portem molts partits ja a les cames i les cames comencen a pesar també. I un partit de vora 3 hores, doncs, bueno, va ser durillo. Però diumenge, pues, la veritat és que jugàvem contra un rival molt inferior a nosaltres, així ho diu també el marcador, no? I va ser un passeig triomfal, la veritat, i bueno, encarem l'última jornada amb aspiracions de ser tercers. Encara que perdem, només puntuant ja quedem tercers, és a dir, encara que perdem 3-2 quedaríem tercers, si perdem doncs, i el Barça guanya, doncs quedaríem quarts, però en tot cas la temporada la veritat és que és esplèndida.
El Barça té 37 punts i un partit menys. Per tant, i vosaltres 42 és el que dius, només que feu un puntet, 43 ja està. Ja ho tindríeu aquí. Home, seria, com ja ens has recordat, la millor classificació, no?
Sí, la millor classificació que hem tingut a la curta història del nostre club. I la veritat que és que no podem demanar més en una temporada tan difícil com aquesta, que hem passat de tot, i sobretot amb temes de salut. I la veritat, amb ganes ja d'acabar-la, i de començar a preparar la propera, que esperem que sigui amb tota la normalitat possible.
Clar. Què tal això de tornar a tenir públic, encara que sigui poc, a les grades?
La veritat és que va ser una sensació una mica estranya, perquè...
Sí, ja us havíeu acostumat a jugar a porta tancada.
Sí, la veritat és que fins i tot els jugadors, bueno, quan sentien aplaudiments, era com... No?
Difícil. D'on surt això? S'ha colat gent aquí.
Sí, al principi... Sí, però bueno, superbé, la veritat és que a vegades el públic determina molt el resultat d'un partit i van animar fins al final, va ser un partit, ja dic, a vida o mort, de tantejos molt ajustats i al final va caure de cara al Sant Martí perquè són jugadors que tenen 20 i pocs anys i tenen molta força a les cames ells.
Bueno, escolta, i ara què? Què feu ara? Què fareu ara els propers mesos? Festa ja?
Què farem?
I els hi doneu festa, als jugadors?
Bueno, continuaran entrenant per mantenir-se i així, però sí que és cert que un dels handicaps que tenim...
Tornejos i tot això, res, no? No n'hi haurà aquest any.
No es pot fer absolutament res, i és veritat que és una lliga molt curta, que el 27 de març s'acaba, i res, a preparar la propera amb moltes ganes.
Mira, ara quan parlàvem això del públic, el Xavi Pérez li ha millorat la cara, i ha dit, home, jo és que sóc soci del Lleida Esportiu, I el proper partit, que per cert l'han passat a les 12 per unificar horaris, perquè l'Andorra s'estarà jugant la tercera plaça, només estarà obert a socis. Xavi.
No, molt bé, molt bé. Però ja s'ho faran.
Com ja s'ho faran?
Sí, home, sí. Home, no, el que vam fer aquest cap de setmana no té perdó.
Bueno, doncs és igual, tu ves allà expressa la teva... Home, però vols dir... Va, bueno, te deixo la setmana perquè tu repensis.
Jo vaig amb una pancarta i me foten fora, home. Vaig amb una pancarta i dic quatre coses i me van marxar
però,
de cap.
Però, escolta, diumenge, a les 12 del migdia, que et toqui el solet, no sé quin temps farà, és diumenge de Rams, a més.
Perquè he d'anar a portar la palma. Amb...
Bueno, Albert Square, a veure. O sigui, una jornada... Mira que ho teníem complicat, perquè realment ho teníem complicat, però ahir es van alinear tots els astres perquè el Lleida Esportiu, guanyant el seu partit, depengués de si mateix per oblidar-se ja de tota la història suposant que hagués guanyat a la darrera jornada a l'Andorra, queda a tercer i ja ens oblidem de tot. Però escolta, es va empatar, i no sé si gràcies, perquè es va empatar al minut 89,
Sí, sí, ja ho has dit bé, es va empatar i gràcies. Es va fer, jo crec, una correcta primera part, no vam patir, per bé que tampoc vam arribar. I a la segona, quan semblava que intentàvem ser una mica més valents i teníem més la pilota, doncs una pèrdua tonta de Fol, una falta tonta de Fol, una altra pilota parada... i guanyen al Salas i mig gol i a remar una altra vegada contra corrent. És dramàtic, perquè és dramàtic entre cometes, vull dir, quan textualitzem de què estem parlant d'esport.
Que sí, que sí, 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 correcte.
I el saqui, al final del futbol és lo més important de lo menos important.
Sí,
no?
Sí, d'acord.
Doncs, claro, en un context en què s'han de produir quatre coses, que resulta que la primera, que és que l'Andorra no guanyi, passe. La segona, que el Cornellà punxi, passe. La tercera, que el Cornellà punxi, passe. I la quarta, que és que el Lleida no punxi, doncs passa, dius, llavors, clar, és una mica de desesperant, no? Perquè realment era molt complicat, perquè havien de passar moltes coses, però és que va passar tot el que tenien que passar per a favor dels interessos del Lleida Esportiu, que no oblidem que després de l'ahir, un any més, no assolirà l'objectiu d'estar al futbol professional. Perquè al final, amb el desgavell aquest del canvi de denominació de lligues, reestructuració...
Sí, sí, ara anem a explicar això bé.
La primera ref és un ascens, i no, la primera ref no és un ascens. La primera ref és la permanència. El Lleida Esportiu, un any més, no farà el playoff d'ascens a segona A, que és l'objectiu que es fixa en els gestors del club, doncs, en les darreres temporades.
O sigui, entenc, a veure, per entendre'ns, l'any vinent tenim...
Serà més fàcil, dos categories menys.
No, però vull dir, l'any vinent tindrem la Liga, la primera divisió, la segona A, i després què, la primera ref?
Sí, la segona ref i la tercera ref.
Vale.
Sí.
La primera ref serà la segona B d'ara, per entendre'ns.
Exacte. Correcte.
O sigui, el Lleida, si aconsegueix l'ascens, serà per quedar-se a la primera ref, que és la segona B. O sigui, serà per quedar-se on està ara.
Claro. Exacte.
Si aconsegueix l'ascens, perquè si no, perd una...
No. Que... Si aquí no hi ha ascens.
Bueno, no, ja.
Permanència a la tercera categoria. Mira, perquè ara ho parlàvem a xarxes. Per explicar-ho de manera fàcil, l'objectiu del club, segons els seus gestors, és l'ascens al futbol professional. Fins ahir estàvem a una escala. Enguany aquesta escala no la pujarem.
Clar.
Si a la segona fase som capaços de quedar entre els dos primers, continuarem a una escala. Però si no quedem entre els dos primers, ja estarem a dues escales del futbol professional.
És poca broma.
En el millor dels casos... continuarem igual que estem.
Déu-n'hi-do. Per cert, Albert, revisant els resultats d'ahir, em vaig en recordar de tu dient cuidao que no està... És a dir, que aquí no es pot donar per perdut a cap equip. Per exemple, l'Olot va guanyar el Llagostera, però és que la resta de partits van empatar tots, menys el Nàstic, que al final doncs, és el líder i va guanyar 2-0. Igualtat total fins a la penúltima jornada.
Sí, el que passa és que ja hi ha poc en joc. Aquí
sí.
Està clar que Nàstic i Barça pugen per dalt, està clar que doncs, per baix que Espanyol, Hospitalet, Olot i ara me'n falta, no sé, això del Prat, estan per baix,
sí.
I els quatre del mig només falta doncs, això, decidir qui ocuparà la tercera plaça. Ho té afilerat l'Andorra, que empatant la Lliga ja ho tindria sempre que el Badalona doncs, guanyés al Barça. Es fa horari unificat, però l'únic que hi ha en joc en aquesta darrera jornada, el que hi haurà en joc serà aquesta tercera plaça per estar a la primera ref de forma directa a la propera temporada i optar al playoff de set,
clar,
la segona divisió.
De totes maneres, al Lleida li interessa guanyar o puntuar el proper dia a casa, no només ja perquè serà el primer partit en públic i ja dir, bueno, escolta, per quedar bé amb el públic, sinó per una cosa important, que és que ara es passa a la segona fase aquesta d'aquest any arrossegant els punts. Per tant, com més entreguis ara, millor.
Clar. I a més, tinguem en compte que el format de competició, doncs, acumular els punts és important. A l'altre grup ja és segur que Hércules en tindrà 24, l'Anuncia 23 i l'Atlético Levante 22, vale? En la qual cosa, si nosaltres guanyem, doncs mira, en tindríem 29. I a més, com que nosaltres som un grup d'imparell, en aquesta segona fase del grup del mig en passen 4, mentre que de l'altre grup només n'hi ha 3.
Sí.
El que vol dir que Hércules, l'Anuncia i l'Atlético Levante en aquesta segona fase jugaran dos partits més que els del grup català i d'aquesta manera s'acabarà contentant tot.
Ah, això anava a dir, dic, perquè clar, el Lleida acabarà amb dos partits... Bueno, el Lleida i els del seu grup acabarien amb dos partits més que els de l'altre grup. O sigui, els de l'altre grup, què vols dir? Que faran dos partits més, però amb contra qui els faran dos partits més?
Clar, perquè del grup català en passen 4.
Ah, vale, correcte. Vale, o sigui que allò ja s'ha...
L'Hércules ara mateix hauria de jugar contra Badalona, Llagostera, Lleida i Cornellà.
Val.
En canvi, el Lleida només ha de jugar contra Hércules, Renuncia i Levante.
Vale. És anada i tornada, a aquesta propera fase?
Sí, es forma el lligueta, anada i tornada.
Sí, ens tindran...
Ara... Això és importantíssim, intentar treure els 3 contra l'Andorra.
Clar.
Perquè, bueno, et fiques en un escenari de 29 punts, que ja es trauren 5 a l'Hércules, 6 a la Nucía i 7 al Levante. Bueno, passa que després, clar, te valdràs de jugar doncs, amb Cornellà, Llagostera i Badalona, que són el teu grup, però m'agrada pendents també de lo que siguin capaços de fer en aquesta darrera jornada.
S'ha perdut l'oportunitat d'estar dalt. No, sí. no hi ha més volta de fulla. Li podem donar totes les voltes que vulguem al calendari, però l'oportunitat que teníem aquest dissabte o aquest diumenge de guanyar o sí o sí, i dilluns passat estàvem parlant i Ricard dius, oh, serà un partit en teoria fàcil, no n'hi ha cap de fàcil.
No, ja ho veig.
Però teníem que sortir a guanyar i teníem que donar les totes, i no vam sortir a guanyar.
Clar, ara
estava... Parlem les conseqüències.
Ara estava pensant que evidentment ara és importantíssim això pel tema que hem explicat, i ja ho tornarem a parlar dilluns vinent, el tema de la primera, segona A, la primera REF, que fins ara li dèiem la segona B Pro, bueno, ara ja es diu primera REF, i segona REF és bàsic perquè... O sigui, la primera REF, a principi, Albert, quedaria com fins ara a nivell d'ingressos? És a dir, seguiria havent algun ingrés de televisió, alguna història, o canvia? O no se sap?
Doncs és una pregunta que et podria fer jo a tu i segurament me donaries la mateixa resposta, vale, que et puc donar jo ara mateix. No ho sé, no em dic res.
No em dic res,
sí,
no?
En teoria es parla de que, bueno, un contracte televisiu que asseguraria gairebé 1 milió d'euros per club, però clar, en el context actual ja volen retallar primera i segona, trobar un operador que doni 50-60 milions, perquè clar, a banda del que va als clubs, evidentment la federació...
Sí, sí, clar.
Però no sé fins a quin punt la Federació Espanyola de Futbol doncs tindrà l'habilitat i l'encert de trobar un operador que vulgui comprar la tercera categoria del futbol espanyol per 50 milions d'euros. I a partir d'aquí, doncs això ja deriva d'un conveni col·lectiu, d'una uniformitat d'instal·lacions, d'una professionalització de tots els jugadors que participen en aquesta categoria. O sigui, sobre el paper, al setembre, quan es va anunciar, sonava fantàstic, però la realitat és que han anat passant els mesos. Sembla que la federació sí que ha parlat amb els clubs que ja s'han anat garantint una plaça a la primera red, però de moment el més calent a l'aigüera.
Bueno. I no pregunten d'estar al corrent de pagó?
Bueno, això és un altre tema que segons
com
va explicar
tema,
no, perquè va explicar el president que això ells ho tenen bueno, han recorregut,
ah,
han recorregut.
Jo dic a nivell general, no dic a nivell nostre.
Ah, no, dic a nivell nostre, està al... Home, suposo que sí, que... Bueno, no sé com ho faran, però si és que no sabem quins ingressos hi haurà, doncs imagina't. Escolteu, per tornar...
No, però sí és cert que si es vol professionalitzar aquesta categoria, doncs tothom haurà de compartir amb igualtat de condicions, no?
Sí, clar.
Llavors, el tema aquest de clubs que tenen deutes...
Però això ho diem.
Doncs d'una manera o altra, entenc que s'hauria de legislar. Però al final tornem a lo de sempre, Xavi. Els més morosos del futbol espanyol són el Barça i el Real Madrid.
El Barça en rep 1.000 milions, vull dir que...
Clar, i el Barça i el Madrid ja et dic jo que ningú li fotrà mà.
No.
Amb la qual cosa... Bueno, no ho sé. Escolta, el Reus fa 2 anys ho van petar, eh?
Bueno, pues per això
és veritat, eh? És veritat.
Sí, però després hi ha Recreativos, hi ha Deportivos, hi ha Hércules, Lleida també, que tenen deutes, i noi... No, uns per uns motius i uns altres per uns altres.
Doncs vale, doncs comencem la casa sempre per la taulada, no? Fem les coses com Déu mana.
Bueno, de moment...
Així no es va aquest país.
De moment, Xavi, ens queda un partit de aquesta fase i després ja en parlarem, perquè, o sigui, ja en parlarem, i queda dels dos primers de l'altra lligueta de set, si no, tot això que estem parlant ara tampoc servirà, perquè no és el mateix estar a la primera REF aquesta que estar a la segona REF. La segona REF està molt lluny de la segona A, està molt lluny, perquè a nivell de segona B ja fa massa anys que hi som, i és molt complicat pujar-ne. Doncs ara imagina't començar a escalar posicions d'aquesta manera, per tant, és que no és... Vale, decepció, jo ho he llegit molt a les xarxes, però que no s'ha acabat el curs. Vull dir, hem perdut el primer examen, si voleu, o hem perdut el primer tren, però que no caiguem ara amb una manera de decepció total, de bueno, ja passem de tot, perquè perdre, ara podem perdre molt, i seria, jo crec, catastròfic, baixar amb una segona REF.
Sí, clar, és, bueno, també el que van dir els jugadors, bueno, s'ha de continuar remant, evidentment, el que passa és que les sensacions...
Sí, clar,
no,
clar.
Són les que són, no?
Escolta, a nivell esportiu, Albert, suposo que és molt complex, i, no, i en 2 minuts és impossible, però és més problema de planificació, és problema d'entrenador, és problema de jugadors, una mica de tot?
No, és una mica de tot, home, tant de bo només hi ha aquest problema.
Vale.
És una mica de tot. evidentment que molt, li hem regalat 47 partits a segona B i ha fet el que ha pogut, però no se n'ha acabat de sortir perquè l'any passat no estàvem en playoff i aquest any doncs, no estarem en playoff. És un problema de jugadors, aquí hi ha hagut baixes com la de l'Oriol, la del Liberto, que no s'han substituït. És un problema de planificació perquè hem començat doncs, amb el descabell dels centrals i amb només un davanter. És un problema de mala sort perquè fitxes de la Jauregui i no és que se te lesioni, és que pateix apendicitis, que dius, sí. De huevos, que diria que, clar, és un poti-poti, no hi ha només un motiu. Però, evidentment, l'entrenador té la seva part de responsabilitat. Ahir Nico titular i altra vegada dels millors de l'equip. Bueno, Nico, cada vegada que juga, retrate a Molo. Precisament en una posició, la de central, que hem tingut problemes tota la temporada.
No s'ha parlat, no?, de la continuïtat de Molo?
No.
Vull dir, no s'ha qüestionat.
No estem ara per parlar de continuïtat ni discontinuïtat.
I d'incorporacions? I d'incorporacions pels propers 6 partits?
No, està tot.
No està la finestra tancada.
No, però Lleida té alguna fitxa que pot executar o no?
No, però està tancat.
Està tancat.
No, podries fitxar algú que està a l'atur si donessis la baixa amb algú, però vale. No és el cas. No és el cas.
O sigui que amb el que tenim és amb el que anem.
Sí, amb el que tenim és amb el que anem, però vale. que no és poc.
Que no.
Em fa molta gràcia a la gent. No, és que no tenim plantilla. M'esteu dient que el Lleida té pitjor plantilla que el Badalona, que el Cornellà, que són equips que estan allí també, vull dir que l'Hospitalet, que l'Olot, que el Prat, vull dir, contextualitzem, aquí el Nàstic, que té 3 milions i mig de pressupost, el Barça bé, que només en Manac se'n va gastar 3, i l'Andorra, que només pique sobre el pressupost que té, però la resta. Bueno, doncs pues... ahir a Pedro Dolera, a veure si li canvia la plantilla a molt.
No, per això, potser també és saber col·locar les peces al seu lloc, però bueno, ja sé que aquí tots som entrenadors de sofà i després a l'hora de la veritat és més difícil del que sembla. Jo m'ho heu dit sempre a vosaltres, que sou qui ja enteneu, la segona B és molt més difícil del que sembla i al final m'ho crec, Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, escolta, un plaer que estigueu una setmana més amb nosaltres. Veurem públic al Camp d'Esports diumenge vinent a les 12, a veure quina fila fa, limitat a 1.000 per això. Bona setmana.
Vinga, adéu.